vete a merendar. Dicen, vete a merendar. Vete a merendar.
Avui, avui berenarem, però hem d'anar amb cura a veure com berenem avui. Penseu, ja us aviso en Marc Serra, que va,
bona tarda.
Veig que vas molt esverat.
Bona, a veure, un moment.
Que jo, són les 5 de la tarda.
Jo no, 10 minuts. He fet arribar el vídeo...
Àlex, repeteix, vinga, 3 o 4.
He fet arribar el vídeo de la Pamela i del Tommy Lee, que és el tema que ens ocupa, a l'equip del programa, perquè tothom tingui a disposició...
Gràcies, perquè no ho havia vist mai.
Que tothom pugui opinar.
Sí, la Montse també m'ho ha agraït, vull dir que també... I a la Laura Fati ens acompanya. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'ha fet molta gràcia.
Jo quasi vomito, però vaja, no passa res.
La Laura ha donat alguns quants titulars abans d'entrar en directe sobre el vídeo, que ara repassarem. Però escolta, a veure, és que tot això ve a tomb perquè ja estrena.
Però com pot ser? Disculpa, sí, exacte. Bueno, l'estrena d'una sèrie...
Sí.
Dedicada a la...
Aquesta parella.
Inspirada. O inspirada o és la recreació de la...
És la recreació.
De Pamela Anderson i Tommy Lee.
I el vídeo famós.
Ja, però el vídeo que forma part... És molt important.
És molt important, és la clau de la sèrie.
Que també té nassos que ho faci Disney.
Clar, a veure, si això s'ha de dir perquè és una mica...
Sí, creure.
Sí, però espera't un segon, perquè és una mica trampós. Perquè Disney té una plataforma dins de la plataforma que es diu Star, que és una plataforma per adults.
Ah,
llavors, és Disney qui produeix, això ve dels Estats Units, i ho col·loca dins d'aquesta plataforma Star, que és per adults.
Però això és nou, vaja, perquè jo m'havia donat de baixa de Disney, perquè vaig dir, ja estic de veure Mulan fins aquí. Vull dir que per això...
Doncs ara veuràs un canvi, de Mulan a la bocina anirem a parar. És un canvi...
De Mulan a Mulan.
Bueno, la història ens situa l'any 95, internet encara funcionava amb aquells routers tan sorollosos, us en recordeu d'això?
Sí?
Però ja va produir... Però jo va produir el seu gran primer viral. És que era tremendo, era horrorós. Sí, sí. Ni més ni menys que el vídeo eròtic entre la Pamela Anderson i Tommy Lee. I aquesta sèrie s'ha convertit en una de les, bueno, de les estrelles d'aquesta setmana, i ja veurem si del mes o de l'any. Diuen que està molt bé, és a dir, diuen que no és una paròdia, està molt ben recreada, té un director bastant prestigiós, i sona d'aquesta manera, escolteu.
¿Esto qué es? Avanza. ¿Quién es ese tío?
Es Tommy Lee, el batería de Motley Crue.
¿De dónde has sacado esto?
Tú, avanza. Espera, sigue avanzando.
Vale.
No, mejor. Esa es Pamela Anderson.
Sí.
Continúa. Retrocede.
Caray.
Atrás.
Que dèiem.
Sí, per favor.
Us en recordeu, del router i del son que feia. Bueno, la sèrie s'estrena avui, explica
que perdona, aquesta... quan t'havien d'enviar un fax també havies d'engegar-lo i feia aquest soroll. Sí.
Era del tràiler. Sí. No cal posar-lo perquè et queda l'orella morta. Bueno, és aquesta trobada sexual entre Pamela Anderson i Tommy Lee, molt coneguts en el seu moment, Pamela Anderson, què dir-vos, és a dir, Vigilante de la Playa, mit eròtic als anys 90, i el bateria de Motley Crue, una història de sexe, però també de violència, amb dos personatges explosius que van acabar sortint plegats en una cinta de vídeo porno casolana, que es va convertir, diuen, en la més descarregada a nivell mundial en aquell moment. La gent la buscava. Avui us explicarem la història d'aquesta cinta, però també d'altres gravacions casolanes que han impactat en la vida dels seus protagonistes. N'hem parlat amb la periodista del País, Raquel Piñeiro, que ha escrit un reportatge sobre com ha canviat la vida dels protagonistes que han passat per aquesta situació, que tenen una cinta eròtica publicada. I després parlarem també, que és un tema que interessa molt a Laura Fa, de el morbo que dona gravar-se amb una càmera, amb un mòbil, i després...
Que li donen vella.
Ja avanço que cap.
Que
cap.
No, jo, a mi...
Hi ha gent que li agrada molt i gent que no li agrada gens.
A mi tampoc, perquè, bueno, ho comentava aquest matí.
Que... Tu t'has gravat algun cop?
No m'he gravat.
No,
aquest matí posava l'exemple de, ara, sortint d'aquest tipus de vídeo eròtic, és igual. Tu, per exemple, tu jugues a tennis, i un dia et graven i tu et penses que jugues estil Federer. Però quan et veus, dius, quina cosa més trista. O sigui,
tu has jugat un partit tremendo de drive i revés, però després...
Ets un petant jugant. Sí. O, per exemple, jugant a futbol, i aleshores et graven i et penses que ets, que et diré jo, un migcampista com Xavi, et veus i dius, que malament. Doncs amb el sexe és el mateix.
Bueno, pitjor amb el sexe, perquè les postures tampoc t'afavoreixen. Tu, per exemple, li explicava al Marc...
Posa l'exemple, que s'entén molt bé.
Tu, per exemple, quan fas una flexió, que tu et poses a fer flexions, que et poses així... Com,
Ara ho està fent a l'estudi, a l'Aula.
Et cau com un pebrot verd aquí de la panxa. Que, clar, aquella... Jo no sé si ens passa més a les dones, però et cau aquella cosa que...
A mi no.
A mi me sale. Que jo ja fent flexions em sembla antiestètic, si jo en el moment de fer-ho em veig... Penso, aquest senyor que ho està fent amb mi m'està veient així, mentre hauria seguretat.
Bueno, i tu has posat un exemple abans que reproduiré...
Per no parlar, perdona, ja vaig un punt més enllà.
Les cares.
Ja sé on vas.
Bueno, les cares i dels llocs on està ple de miralls.
Ah, bueno...
Parlarem, també en parlarem.
A vostè li agrada, senyor Santa Susana, els llocs de ple de miralls.
Perquè el lloc d'estar mirant-te tu con la persona i mirant el mirall a la vegada i ver la cara de...
Bueno, primer parlem de la Cinta i llavors comentarem aquestes qüestions, si us sembla. Comencem per la Cinta, comencem per la Raquel Piñeiro, que ha treballat aquesta història amb el Diari del País, i ens explica els inicis d'aquesta parella realment molt explosiva.
Bueno, Pamela Anderson y Tommy Lee eran en el momento en el que se conocieron, que fue además en una noche muy señalada, que fue en Nochevieja de 1994... él era una de las estrellas de un grupo de rock heavy más conocidos de Estados Unidos, que era Motley Crue, y ella era la estrella de Los Vigilantes de la Playa. Claro, ser la mayor estrella de Los Vigilantes de la Playa en el año 94 era ser el mayor icono sexual del mundo. Eran súper famosos, súper deseados, tenían una vida bastante frenética y se conocieron la noche vieja del 94 en el club en el que Pamela era socia y Tommy Lee estaba allí pasando la noche vieja y acabaron aquella noche morreándose.
No sé si Tommy Lee era molt conscient del que estava fent aquella nit.
Tommy Lee estaba colocado de éxtasis y como él mismo dice, si colocado de éxtasis cualquier mujer parece Pamela Anderson, imagínate lo que parece Pamela Anderson cuando te besas con ella puesto de éxtasis.
Doncs aquest és una mica el personatge que tenia molts problemes d'addiccions amb les drogues, van coincidir en aquesta festa i malgrat que pugui semblar que la història té un bon inici, es van trobar, es van agradar, home, com diria la Vane, es van menjar la boca.
Et conta com a bon? Bueno, no, es coneguessin superdrogats, però tu ja conta com a bon.
Escolta, en el context d'ells dos, és la festa de Cap d'Any, eh?
És un atenuant, eh? Sí. És un atenuant.
La cosa, jo crec que prometia, doncs va ser més difícil del que sembla.
Después de aquella noche no se volvieron a ver hasta que un par de meses después, en febrero, Pamela le llamó diciéndole, oye, tengo un rato libre, ven a mi casa y departimos agradablemente. No llegaron a hacerlo, Pamela se fue de viaje a Cancún y él la siguió, en sus propias palabras, como un auténtico psicópata. Estuvo acosándola hasta que consiguió una cita con ella y a partir de ahí se enamoraron locamente y 4 días después se casaron. Estábamos locamente enamorados, nos casamos en Cancún, en la playa, todo maravilloso, pero volvemos a Los Ángeles y nos damos cuenta de que tenemos que vivir juntos. Claro, la familia de Pamela Anderson poniendo el grito en el cielo, ¿cómo te casas con este? ¿Qué es lo peor? ¿Va a ir a por tu dinero? El grupo de él también está, a ver si va a ser una Yoko Ono de la vida, un concepto también bastante machista y bastante recurrente en los grupos de música.
No, pues sí.
Y para sorpresa del mundo y de ellos mismos, funcionó durante al menos un tiempo y fueron muy felices y les fue muy bien y resultaron que eran una pareja perfecta que se compenetraba muy bien, no solo en lo físico, en lo sexual, sino también en cuanto a sus carreras. O sea, ella le ayudó mucho con Tommy Lee en esa época, tenía un problema con la heroína bastante heavy que le había provocado ya una sobredosis. Ella le ayudó a superarlo, al menos momentáneamente, y él ayudó a ella, por ejemplo, a impulsar su carrera más allá de Los Vigilantes de la Playa. Le ayudó mucho con Barb Wire, que luego resultó que fue un fracaso de película, pero ella se quedó muy contenta y muy satisfecha de poder hacerla y de intentar marcar un camino profesional más allá de Los Vigilantes.
Es van ajudar l'un a l'altre i fixeu-vos com va anar tot, eh? En vocabulari, Vane, són dos menjades de boca, una Cap d'Any i l'altra
a cases... Boca, però bien comida, també t'he dit.
Bien comides. Llavors, a Cancún, 4 dies a Cancún i es van casar. Fixa't. Evidentment, aquesta precipitació
això
tindrà conseqüències.
Això sí que és fast love.
Sí, fast love.
Ja, fast food i fast love. I perquè en 4 dies que et casis, joves, què vols de veure? Claríssim, eh?
Bueno, en aquesta lluna de mel... després dels 4 dies, és on es grava aquest vídeo eròtic. Tota aquesta excitació i aquest esverament és la lluna de mel. Que el vídeo surt un iot del que ara parlarem. Però faig un salt.
Un iot, no, una barca... Bueno, un iot, sí, iot seria un iot.
Un motor d'aquests potents.
No, que dic que s'agafen... Vull dir que s'agafen confiança ràpid, perquè en 4 dies, de veritat, jo m'he fet gran amb aquestes coses. Vull dir que ja per gravar-te, no sé què...
Sí, no ho trobes ràpid, no? Molta confiança.
Ràpid, veritat,
bueno, hi ha gent que, escolta, és allò el fletxazo, eh?
Sí.
Bueno, és... són les drogues, no t'enganyis.
Clar. No, però... també podria ser, també podria ser. Perquè aquí estàvem revisant el vídeo i, bueno, la càmera, vull dir, a veure, no té el trípode fixat, vull dir, la càmera va d'un cantó a l'altre...
El vídeo no està editat, no feu gràcia.
I ells dos es veuen contents. En el...
Bueno, sí, perquè estan gravant, clar, van torrats, doncs vinga, doncs... Sí.
Precisament perquè feia poc que es coneixien, és que és la gràcia.
Sí, clar, sí, això. Sí. Que, clar, la Lluçà, això ho veus? Ho veu d'una altra manera.
Deixeu, ara diria la cinta, però deixeu-me fer un salt a preguntar-nos com es va filtrar aquesta cinta, perquè aquest vídeo que tothom intentava descarregar és d'ells dos. Per què va aparèixer la llum i per què avui, per exemple, el podem trobar?
La historia empieza con una cosa en la que creo que todos, aunque no seamos estrellas del rock ni de la televisión, nos podemos ver identificados, que es problemas cuando haces obras en tu casa. Tommy Lee y Pamela se pusieron a reformar su casa y contrataron a un grupo de albañiles, de paletas, que terminaron muy mal con ellos. Muy mal quiere decir, al estilo Tommy Lee, que él terminó amenazándolos con un arma, fuera de aquí porque vais súper retrasados, estáis destrozando la casa, fuera de aquí. Entonces uno de la gente de ese equipo, el electricista Rand Gauthier, dijo, me voy a vengar de este. Y aprovechando que ellos no estaban y que él había estado dentro de la casa y sabía cómo estaba distribuida, entró una noche en el garaje y... robó la caja fuerte que estaba en el garaje. Ellos esperaban allí encontrar joyas, dinero en efectivo, y efectivamente encontraron algunos objetos de valor, pero resulta que la cosa de más valor que había dentro de la caja fuerte era una cinta, una cinta de vídeo, en la que se utilizaba en los 90, que cuando ellos la pusieron en un reproductor, descubrieron que lo que había ahí era un vídeo de las vacaciones privadas de... que se habían grabado Pamela y Tommy Lee en el verano del 95 durante sus vacaciones en el lago Met.
Imaginemos la cara d'aquells dos.
Home. El barco i el màstil.
I de cop i volta el mite eròtic de Vigilantes de la Playa, doncs escolta, en plena exhibició. Tracteu bé, ara, tracteu això, bé perdona, els operaris,
això,
per favor.
Jo no ho sabia. No ho sabia. Està molt interessant la conversa que estàs tenint amb la Raquel Piñeiro, perquè jo desconeixia que el robatori li havia fet els paletes.
Sí.
Això a partir d'ara, quan feu reformes a casa...
Ara.
El que tingueu així delicat, potser que aneu amb cura, sí, no tinguéssim un disgust.
I tracteu bé la gent, sí, que no s'hagin de prendre una venjança.
No els amenacis amb un arma.
Perquè llavors passa el que passa.
I ells les parelles, tracteu-les bé, perquè és més fàcil que ho filtri una parella. Vull dir que ells van tenir la gràcia, però no us graveu amb qualsevol que us la liarà parda. Des d'aquí... Bueno, és que passa sempre.
Sí. Home, que sembla que tinguis
país,
que hagi de ser per tota la vida, llavors no es passa tota la vida i passa.
Sempre hi ha un tercer que és el que filtra el document.
O et foten un embolic. Sí. Bueno, no sé si em parlaràs, però Pedro J. Pum i Someu també va tenir.
Sí, sí, maco de veure, també.
Amb l'exuperància Rapú.
És
veritat. Me'n recordaré tota la vida d'aquest nom.
Jo del vídeo també, que el vaig veure, perquè, bueno, és igual.
Sí, també el vam veure.
Anava per les redaccions.
Anem a la
cosa important és la cinta, perquè molta gent potser no l'ha vist i diu, bueno, què s'hi veu a la cinta?
La cinta, aunque se habla de vídeo porno, escándalo y tal, es un vídeo de vacaciones de una pareja prácticamente recién casada que dura una hora y hay 8 minutos de sexo explícito. Claro, ¿qué sucede? Que es sexo explícito entre Tommy Lee y Pamela Anderson. Entonces, el electricista ladrón se dio cuenta de que allí tenía una bomba y que intentó enseguida sacarle dinero con consecuencias un poco catastróficas para él. La cinta se puso en circulación, claro, entraron en contacto con varias productoras, empezó a correrse el rumor de que había una cinta con Pamela Anderson desnuda, manteniendo relaciones sexuales, increíble, todo el mundo, ¡oh!, la queremos ver, acabó filtrándose por internet. Claro, yo no sé si la gente se acuerda de que en 1995 internet iba muy a pedales todavía.
Sí. Con el router ruidoso,
con el router ruidoso, y podemos imaginar lo que debía de ser bajarse los minutos de sexo explícito, que podía estar allí 3 horas para ver un frame. Pero bueno, el tema es que, claro, esto es una historia legal muy complicada, que imagino que en la serie explicarán bien porque es bastante apasionante. El tema es que el ladrón de la cinta no acabó cobrando nada por ella, o sea, no llegó a recibir nada, pero se encontró con un problema legal muy heavy, que es que había robado y puesto en circulación pues un vídeo de contenido explícito y de contenido íntimo.
Clar, tu tens la cinta. Allò és or en aquell moment, perquè estem parlant d'una estrella eròtica mundial, però, clar, és que l'ha robat. És que no la pots col·locar. No estem en el moment en què pots deixar-la anar a internet segons de quina manera, perquè això és l'any 95. Llavors va haver de pensar de quina manera podia treure rendiment i realment el lladre no se'n va lucrar. Però sí que se'n van lucrar finalment els dos protagonistes de la cinta, que van acabar rebent diners. Això sí, al principi la van intentar aturar.
Pamela y Tommy intentaron frenarlo desde el principio, les demandaron, pusieron una demanda de 10 millones de dólares, pero se dieron cuenta de que con internet no había nada que hacer. Esto es ahora que algo que tenemos muy asumido todos como sociedad, que es que una vez una cosa está en internet ya no puedes borrarla, tristemente a veces con consecuencias negativas. Y al final lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con la productora que estaba distribuyendo el vídeo. Ella también estaba embarazada de su segundo hijo y estaba un poco en plan, mira, no tengo el chichi para el farolillo, ¿sabes? Nunca mejor dicho, no quiero más dolores de cabeza. Y terminaron llegando a un acuerdo. No se sabe muy bien, porque todavía es secreto qué cantidad llegaron a recibir ellos por la cinta. Pero bueno, se convirtió en un hito cultural. Y, claro, ellos lo que temían era que esto además acabase con su reputación, pero lo que provocó fue justo lo contrario, que se convirtieron todavía en más mito erótico, más leyendas y más admirados.
Sí, también lo que dice... Ells van acabar cobrant per aquesta cinta.
Sí, sí, sí. No se sabe la cantidad, pero terminaron cobrando, llegaron a un acuerdo por los derechos con la gente que lo estaba distribuyendo.
Perdoneu un segon. Sí. He dit dels farolillos?
Que no tiene chichi por farolillos.
No lo ha dicho Estobane, no lo ha dicho. Ha dicho que a Pamela Anderson le gustaban los farolillos.
Que no estaba per orgues.
Que
no estaba per orgues.
Ah, que... Lo he entendido mal.
Sí, claro.
La traducció és aquesta.
No estoy por farolillos, no estoy por orgues.
Exacte.
Cuando le enseñó Marcelillo,
No estoy para farolillos. Es una manera de dir d'allà, doncs.
També tu només sempre vas al mateix. No, estava parlant ella...
M'ha semblat
sentir
xixi, també. No, al contrari. Què dieu? El que passa que ara esteu amb el cap al vídeo sexual i tot us sembla sexual.
Potser pensant que el llibre d'estil del País va fort, però vaja.
Bueno, es veu que l'escàndol no va ser tant com ens sembla ara.
Están ellos en un barco, es ellos durante sus vacaciones en un barco, se dicen constantemente te quiero, te amo, estoy enamorado de ti, y se les ve bañándose desnudos también, comiendo, y luego hay una parte en la que tienen relaciones sexuales explícitas, se ven los genitales de ellos, se les ven las caras. Parte del éxito de esta cinta, sobre todo en Estados Unidos, mucha gente decía, esto es el tipo de sexo que la sociedad americana bien pensante puede aceptar. O sea, es una pareja heterosexual, blanca, atractivos y están casados, además. ¿Sabes? Ahí es como el escándalo de verlos desnudos y follando, pero que en realidad ellos son... Es como el milagro de la vida, es como celebrar una pareja de gente guapísima que está enamorada y que está teniendo relaciones. O sea, es muy difícil que alguien se ponga en contra de esto, incluso en Estados Unidos, donde tiene una moral tan puritana y una visión de la vida, pues un poco desde Europa, muchas veces nos parece ridícula, pero que incluso ellos, bueno, es muy difícil estar en contra de ese tipo de relaciones sexuales, al final. Sí,
sí. Perquè no havies dit a l'hora que anàvem.
Sí, però és que a veure... Es
que sembla que estigui...
Està explicant una cosa.
Fent una crònica. A la Xera, els Oma i Lola, aquests programes de matinada.
Està explicant una cosa molt interessant i us quedeu amb els detalls, eh?
Que oye, perdona, però no, a mi se me ha echado bronca.
Están bailando.
Esta que es periodista, mira.
Bueno, i acabo només amb dos exemples.
No, si ho arribo a saber, aquí haguéssim posat uns pintos o algunes coses.
Acabo amb dos exemples d'altres parelles que han tingut alguns problemes. Alguns actors que jo no recordava.
Fue a finales de los 80, Rob Lovera, uno de los mayores iconos adolescentes y del mundo, porque era un hombre muy guapo, un actor muy prometedor, y resulta que se acostó con dos chicas una noche y ellas le grabaron sin que él fuese consciente. Y fue como una especie de trampa. Claro, ¿qué pasa? Que aquí el drama es que una de ellas era menor de edad. Y bueno, hubo un lío legal tremendo porque, claro, la cinta se grabó en un estado, se distribuyó desde otro, entonces las leyes cambiaban de consentimiento según un estado a otro. El tema es que se dice que fue la cinta que acabó con la carrera de Rob Lowe, que iba a ser uno de los grandes actores de los 80 y de los 90, y su carrera se vio truncada por esto. Kim Kardashian, ella supo, la idea es que ella supo que la cinta se estaba filtrando y fue ella la que dijo así, pues voy yo a distribuirla. Las malas lenguas dicen que fue todo a propósito y que fue su madre la que orquestó el plan desde el principio. Y Paris Hilton, la cinta One Night in Paris, que fue la que la hizo saltar a la fama, es una cinta de ella también manteniendo relaciones sexuales con su novio de aquel entonces, que por cierto luego acabaría liándose con Pamela Anderson muchos años después, porque el mundo es muy pequeño, y fue la que la convirtió en famosa. O sea, ahora ya estamos en el punto siguiente de la celebridad, que es en el que una cinta de contenido íntimo te multiplica tu fama. O sea, ya no acaba con tu carrera ni la multiplica, sinó que te la da des de cero.
Em sembla molt fort.
Ho sap tot, la Raquel Piñeiro, les connexions,
Em sembla molt fort que la mare de Kim Kardashian fos la que li digués, escolta, tu surt en un vídeo eròtic, que això anirà a la mar de bé. La mare, la mare, quina visió de futur.
Però tu no veus la sèrie de les Kardashian?
Algun capítol he vist. La família Chalada. Família Chalada, efectivament. Bueno, deixem-me afegir una altra persona en aquest debat, que és l'Eva Moreno. Eva, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos, sexòloga i terapeuta de parella, i disposada a resoldre alguns dels dubtes que havien plantejat Toni Clapés i Laura Fa al voltant
Som
els antics.
Sí, ara resulta que l'Eva Fa i jo som els experts en aquest tipus de coses.
Dic, heu plantejat un dubte de que vosaltres no us agradaria veure-us gravats per això.
La pregunta és, la primera pregunta per l'Eva Moreno és, a veure, per què et graves? Perquè hi ha molta gent que li agrada gravar-se. I després la segona pregunta és si s'ho passen.
Clar, hi ha moltes parelles que es graven i és una motivació, és un morbo per afegir més excitació a la relació. Penseu, a més, que hi ha moltíssimes persones que miren porno que s'estan decantant pel porno amateur, que és veure a la persona normal i corrent, a la vecinita del costat, amb la seva parella, tornant a la naturalitat, no trencant els estereotips del porno. Llavors, aquestes parelles que es graven, el que busquen és això, aquesta excitació amb els seus propis cossos, veient-se practicant relacions sexuals.
Però és que, Eva, no quedem bé en els vídeos, no sortim bé. Els culs que pengen, però panxes que no estan on toquen, vull dir,
cogombres.
Quina excitació genera?
El pebrot de la Laura.
Sí.
El pebrot. Volia ser un cogombre, un pebrot, no sé què és el que penjava.
Perquè no entens si no volies que és un pebrot verd, així arrugat.
Però és una qüestió d'autoestima, també. És com la gent que fa l'amor o que fa sexe amb el llum apagat, no? O sigui, has d'estar més sentint i gaudint el que estàs fent que fixant-te en si el teu cos està d'una manera o d'una altra. Justament aquesta mirada sobre la sexualitat és una devolució que ens fa el porno aquest més mainstream, no? Penseu, a més que jo volia afegir, perquè sembla que és una cosa com molt estranya, però vosaltres heu vist segur pintures a les cavernes, representacions sexuals dels egipcis, dels romans, els daguerotipos, quan es va crear la fotografia. O sigui, sempre que hem tingut una tecnologia, la sexualitat que està en tot ha estat implícita en això. Vull dir que aquesta recreació de la sexualitat en imatges és connectada i té a veure amb aquest morbo que ens fa veure a un altre o imaginant-se la fantasia d'una relació sexual. I això és aliment per la sexualitat. Després hi ha el que pugui pensar agradar amb un o amb un altre. Però això realment és un aliment per la sexualitat. De fet, amb la teràpia de parella, quan ens trobem amb parelles que estan patint d'això, que ja han entrat en una situació sexual tediosa, avorrida, que necessiten nous estímuls, perquè si no això afecta...
Sí, tu els dius que es gravin quan estan en una situació tediosa.
Fem una llista de coses que els hi podrien agradar o que formen part de les seves fantasies. Pues potser, si estan d'acord els dos, pues és una pràctica que els hi pot activar el desig sexual. Per què no? Jo es faig un suggeriment, després cada parella tria, evidentment, clar, perquè són lliures de fer-ho. No?
I això tu mires amb la parella? És a dir, l'endemà fas el dia després.
Fas vídeo de Moviola. Aquí veus, aquí pots entrar amb més força, i aquí, en canvi,
aquest gemec no estava bé.
No està ben sincronitzat.
No has entrat bé aquí, no has entrat bé.
Pues per què no? Perquè, clar, quan tu estàs mirant allò que has viscut, d'alguna manera
els mitjons, també
se't tornen a activar totes aquestes sensacions que potser no havies sentit mai, no? I és una bona forma de fer una variació amb l'activitat...
Jo no n'estic gaire segura, perdona, de que se m'activi res mirant-me a mi mateixa.
Jo tampoc.
Sincerament.
Pues és una activació per moltes parelles. A veure, però traiem la part aquesta física i del cos perfecte. Es tracta de connectar amb el plaer, amb el moment. Pots gravar de moltes maneres. Pots gravar només la cara, pots gravar els sons, pots gravar només certs moviments, no?
Vull dir, o con careta.
Amb careta, amb una llenceria que et posi, recreant un escenari. Pots fer moltes coses, però tot això és aliment per la relació. Estem parlant de relacions de parella estables, en confiança. Yeah. Això hem de tenir en compte que si t'ho proposa qualsevol, tingueu en compte que això, abans de fer-ho, tu has d'estar molt, molt, molt segur, molt segura de que vols fer-ho. Jo recomano sempre que sigui en una relació de confiança, de que abans de fer-ho la parella parli de tots els detalls, de què gravaran, de com, de quines...
Els planos, no? Per on entrarà la llum, per...
Amb la mandra que fa posar-se moltes vegades, com per haver de quadrar tot ara. Això, Helena, de veritat t'ho dic. Que si a sobre aquesta nit que haig de posar-me a tema, que et digui ara, a vegades tu estàs allà, et fas una cua com del revés, perquè el cabell t'acaba molestant. La cua penjant. Jo, perdona, eh?
No. La Laura estava molt preocupada per gravar-se les cares.
Clar, tu et fas amb el cabell que fas així, ràpid, perquè el cabell no molesti. I no saps mai què fas amb els ulls, com per veure't tu ara despentinada. Et deixa, Eva, aquell home quan et veu en realitat gravada ja no et vol tornar a veure.
No, però és que les cares del sexe de debò no són les cares del porno, són unes cares que fan ganyotes, que són cares de plaer de debò, no cares perfectes i maquilladíssimes i res de tot això. El sexe de debò és aquest sexe del sexe amateur, el sexe que tu veus amb la teva parella, que tu fas amb la teva parella. Aquesta és la veritat. I tenim la imatge, que és aquesta devolució que ens fa el porno, que ens està fent tant de mal quan no és de debò, de que hem de ser perfectes. Tu quan et graves en el vídeo de les vacances i et fas la foto a la muntanya o et graves fent qualsevol altra cosa, no estàs recreant una escena d'una pel·lícula.
Sí, però Eva, disculpa, quan fas la fotografia de les vacances o el que sigui, tu tries la fotografia que has quedat millor i és la que et quedes, la resta, que quedes com un monstre del Lago Ness, aquestes les esborres.
Però
en aquest cas, en el vídeo, clar, perquè hi ha fotos que et surts amb panxa, sembles guenyo, l'altre...
Ui, tancats.
L'altre tens...
Et surt...
Saps? Llavors, clar, amb un vídeo d'aquestes característiques, és que és lo que hay, vull dir, no...
Bueno, però nosotros no tenemos por qué hacer vídeos, solo hacemos vídeos los que estamos buenos y ya está.
Pues claro, eso sí, claro.
Pero aquí nosotros lo colgamos.
Digues, Epa, perdona.
Graves i esborres i vas provant. Tot això ja és el joc. És a dir, el que estem parlant és d'alimentar...
Sí, que és un al·licient més, un joc més.
Exactament. Sense prejudici, sense judici, que tot això que esteu dient vosaltres són prejudicis, judicis, i aquesta mirada que ens torna...
I ja no ens posem, no? Ja no ens posem que vingui un tercer a gravar.
Clar.
Home! Això ja és una
altra cosa. Home, perdona.
Però com inclous ara tu una... Què t'ha vingut, això?
Càmera
despullat.
Que ho digui l'Eva. Perdona. No, o sigui, que
és una
perversió. Hi ha vídeos de dues persones, sí, d'una parella, i veus un tercer...
Que belluga per allà.
Home, que és el que grava.
Però el que grava participa?
També, si fot per allà al mig, també.
Home, ja, aguantar una altra sobre.
Els actors pornos, no només...
No, que jo ho he vist en vídeo. A Twitter, no cal anar molt lluny.
No.
Això que mires vídeos amateurs.
No, és que me'ls passa. Però què és això? Clar, això està a l'ordre del dia. Has d'anar allà i n'hi ha un que és el que...
Bueno, amb això solucionaríem la part de preocupar-nos pels plànols i tot això.
Llavors això ja no és del que estem parlant. Estan fent aquests vídeos amateurs perquè després ho penjaran en una xarxa i trauran molta pasta amb totes les reproduccions que es faran. Ara, el que estem parlant és d'una cosa que tu fas amb el terreny de la intimitat, de la confiança, amb la teva parella. Això és el que van fer la Pamela i el Tom.
Sí, sí, el que passa que els hi van robar.
El van robar, però és que després hi ha una altra cosa, que és la pornovenjança, que és quan tu t'emprenyes amb la teva parella o deixes a la parella, aquesta parella fa pública pues, aquelles imatges, allò que havíeu gravat en un entorn de confiança, que això desafortunadament, que això és un altre temazo, no està prou regulat, no? Llavors, per això és per una part, hi ha aquesta part de morbo i del que hauria de ser saludable, perquè al final ho és, perquè la sexualitat per una parella ho és, i per totes les persones, però per una altra banda hi ha aquest risc, no?, de que es facin servir
aquestes imatges
amb una intenció...
S'ha de pactar, s'ha de parlar... Exacte.
La pobra senyora que era mestra i regidora li va complicar la vida a l'altra.
Sí, efectivament. Eva, no sé si ens has convençut gaire, però escolta, molt ben explicat.
No, jo no us volia convèncer.
Aquí hi ha dues persones que no crec que ho facin aquesta nit.
Jo ja aviso que el meu marit m'està escoltant,
no.
Jo si arribo a casa aquesta nit i faig la proposta, serà molt benvinguda.
Sí, la teva dona dirà... Sí, segur.
Eva, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Bueno, doncs escolta'm...
Avui a Disney Plus, pam i tom.
Aquest és el tema. A Disney Plus. Escolta, un minut, 20 segons, no marxis. No marxis, perquè amb l'hora fa ara parlarem, entre d'altres coses, d'ahir... Bueno, han passat moltes coses, eh? No sé si tindrà temps d'explicar-ho tot, però, per exemple, ahir vam tenir una primera entrega d'uns 40 i escaig minuts de la tornada de Rocío Carrasco.
Ah, sí, que amb els records.
Amb l'estrena de Monte Alto, que aquest és el nom de la finca, no?
És com Cantora. Cantora Isabel Pantoja, Monte Alto, Monte Rocío Alto. Jurado.
Regreso a la casa, que és era la casa de la Rocío Jurado.
I ha fet una casa de nines i l'han recreat.
Bueno, ara ho expliquem d'aquí un minut.
Versió RAC 1.